Gairebé 7 minuts que passen de les 5 de la tarda. Avui toca, ja sabeu, encendre de nou l'estel del romànic amb Joan Pau Inarejos, periodista i divulgador i autor del compte @romaniccatalà. Com estàs, Joan Pau? Bona tarda.
Bona tarda, Mercè. Com estem?
Què tal? Molt bé. Molt d'estiu ja estem, no? Ja anem així...
Sí, estem de transició. Amb la veu una mica tocada d'hivern, però amb màniga curta.
És que clar...
És aquesta transició estranya.
Exacte, no? Aquest any és el que hi ha, però... A veure, portes una samarreta molt xula, eh?
Sí, sí.
Molt ferma, com diria el mestre Virgili, eh? Què és aquesta meravella?
La veureu a xarxes, una samarreta magnífica que m'ha fet una amiga que dibuixa, la Laura Orri, que la podeu buscar a Instagram, i és un servidor, bueno...
Ets tu, eh?
Soc jo, doncs, en posició de fer els vídeos del romànic, doncs això, amb el nimbe, amb la R i la C de romànic català, en lloc de l'alfa i l'omega, i amb aquests colors tan bonics que ha tret la Laura, amb aquesta aquarela, que, doncs, això rendeixen homenatge a les pintures romàniques, amb la senyera inclosa... I amb el micro, per tant, doncs sí, ho veureu a xarxes, i jo estic encantat, me la posaria cada dia.
Home, no... clar, te'n pot fer més, no? I així tens una per cada dia. Però és que realment és que t'hi assembles, vull dir, que està molt ben aconseguida.
Amb aquest mig somriure.
Sí, no? Estàs així com de costat, no? Deixa'm, perquè, a veure, l'últim dia que ens vas visitar aquí, Fabricació Pròpia, ens teníem ganes de repassar aquelles pel·lis, te'n recordes que ho vam parlar, i de sèries on apareix el romànic català, no? I atenció, perquè diria, Joan Pau, que estem parlant des de Hollywood fins i tot a sèries d'HBO, eh?
Sí, déu-n'hi-do tot el que abarca el romànic, l'estel del romànic. Mira, podem parlar de diferents estels o estrelles, el passeig de les estrelles, que han passejat pel nostre romànic i que molta gent li poden sorprendre. Per exemple, Sophia Loren.
Per exemple.
Elsa Pataky. Daniel Craig, aquí em falten uns... Charlton Heston, Ava Gardner o no sé, Laia Marull, per posar també una diva local. Què et sembla?
Em sembla... Bueno, és que, clar, inimaginable. És un bon passeig de la fama, doncs va, què? Comencem pels clàssics, et sembla?
Vinga, comencem pels clàssics. Come with me, Master Abacello. I will make the king do you grace. I will leer upon him as it comes by and you but mark the
countenance he will give me. Ui. Oh, that I'd had time to... Ah, és que amb aquesta veu... Quina veu!
Quina veu! Amb aquesta veu et poden convèncer que venen els alienígenes, no?
Per exemple.
Per exemple.
Per exemple, no?
Doncs hem donat ja la pista, perquè si sou molt fans de la història de la ràdio i del cinema, segurament haureu identificat que aquesta veu és d'Orson Welles, el grandíssim Orson Welles, radiofonista, cineasta, i aquesta escena que escoltem és d'una pel·lícula que es diu Campanades a mitjanit, aquesta pel·lícula de l'autor de La guerra dels mons. Què té a veure això amb el romànic? Doncs la major part d'aquesta pel·lícula està rodada, com vam apuntar crec fa un mes, a l'església de Sant Vicenç de Cardona. Es va buscar aquest espai molt gran i molt auster i va ser l'escollit per aquesta pel·lícula Campanades a mitjanit, de 1965. Si teniu curiositat i no l'heu vista, la podeu trobar, per exemple, a Filmin. Està rodada, com diem, a Cardona, també en altres escenaris medievals de la península Ibèrica, i és una pel·lícula shakespeariana sobre...
Què tal la pel·lícula?
Magnífica, molt recomanable, i no només perquè hi hagi el romànic com a taló de fons. Pensem que estem parlant d'Orson Welles, són paraules majors, i a més amb un nom a l'ombra com és Shakespeare, perquè és una d'aquestes pel·lícules de gènere shakespearià, que sense ser directament un text de Shakespeare, però és un homenatge al món aquest entre real i fictici que va crear el dramaturg anglès. I de què va? Doncs de l'amistat entre el cavaller Falstaff, que és aquest personatge de Shakespeare, aquest cavaller gras, alegre, de vida una mica llibertina, ocorrent, que en aquest cas és l'alter ego d'Orson Welles, que li agradava doncs, fer aquests papers protagonistes, i per altra banda el príncep Hal. En aquest cas no és el Hal de 2001 Odissea a l'espai, que es deia així, l'ordinador que després diuen que va donar lloc a les sigles IBM, sinó el príncep Hal, futur Enric V d'Anglaterra.
Uau.
És una relació entre tots dos,
sí,
una mica com d'apadrinament, allò de col·legueig, però que acaba, diguéssim, d'una mica troncada quan aquest jove ascendeix al tron. Doncs bé, això es va rodar a l'any 64 a l'església canonical de Cardona, que no ens cansarem de recomanar que la visiteu, que oferia un espai doncs, medieval autèntic, molt auster, molt grandiós. Segurament per això es va triar aquesta localització. I diu la gent de Cardona que cap aquell any, el 64...
És interessant això, què diu la gent de Cardona, no?
Jo em vaig quedar amb una anècdota de les cròniques que se sentia tota l'estona, cat, 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 que era el talleu del director donant ordres a l'equip, i sentien aquella veu ressonadora que per l'època potser ni sabien de què estàvem parlant.
Cat, 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 no? Talla, talla. Doncs mira, curiosament, Joan Pau, hi ha una altra pel·lícula sobre la monarquia anglesa, estem parlant de la mateixa època,
sí,
que també podríem dir que té contactes, no?, amb el romànic català, i que segur... Ara la Marta ens estarà escoltant, eh, la Harike, perquè té un vincle especial, no?
Sí, sí, que no es presenti aquí perquè sabent que està en terrassenca. Doncs mira, curiositats de la vida. Com tu dius, dels anys 60, de l'any 64, és una altra pel·li que es diu Beckett. També la teniu a Filmin, en aquest cas sobre, mira, l'amistat entre l'arcabisbe de Canterbury, Thomas Beckett, i el rei Enric II, un altre Enric, avui la cosa va d'Enrics, que, novament, també aquest rei doncs, li gira l'esquena i el fa executar, sento un spoiler, que si sabeu història ja ho hauríeu de saber, perquè l'Església doncs, li estava fent massa ombra. És aquesta rivalitat entre el poder polític i el poder eclesiàstic. Què té tot, a veure tot això amb el romànic? Doncs aquest assassinat a sang freda de Thomas Becket, a la cort del rei, apareix justament en una de les pintures romàniques més impactants de Catalunya, que són les de Santa Maria de Terrassa, en aquell conjunt de la Seu de que vam comentar també fa un mes, a l'absis sud, i aquestes pintures que estan doncs, disposades, com en la majoria d'aquests martiris, en forma seqüencial, com si fossin vinyetes. No? Primer detenen el màrtir, el maten i ressuscita amb l'elevació de l'ànima amb llençols blancs. Hi ha aquestes vinyetes de la mort de Thomas Becket. I el que és més sorprenent, a part de l'estil, que és molt cridaner, són de colors molt vius, com sol passar en el romànic i com ens encanta als amants d'aquest art, és la rapidesa d'aquell document. És a dir, si ho mirem en un sentit històric, doncs Becket, aquest arcabisbe de Canterbury, que defensava la independència de l'Església i es va oposar al rei, va morir el 1170. Doncs bé, les pintures de Terrassa, aquí a Catalunya, són de 1180. O sigui, al segle XII, 10 anys, era res, un sospir. Pràcticament un tuit, allò, una última hora del 324, poder tenir aquella reflectit, aquell succés, aquell crims medieval en 10 anys era un sospir.
Això és molt ràpid, no? O sigui, quina passada. Jo et demanaria ara, però, Joan Pau, que tornem a Cardona.
Sí.
Perquè em sembla que ha sigut un decorat molt exitós. De fet, l'altre dia ens ho vas explicar. Fins i tot el mateix James Bond.
Sí,
és així,
sí.
Com apuntàvem l'altre dia.
James Bond, és que Cardona ha tingut molta fortuna cinematogràfica i en aquest cas podeu buscar un anunci de, no es poden dir marques, però Heineken, de 2020 amb Daniel Craig, a YouTube mateix, eh? Doncs mireu, l'actor aquí es cola en una festa de celebritats i ens venen a dir que James Bond mai pot deixar de ser James Bond. És una mica
el leitmotiv. Estàs parlant de James Bond, no?
Sí.
A veure, posa'ns música.
Aviam.
És que, clar, tu imagina't això.
Goldeneye.
Tina Turner de fons.
Amb lluentons.
Amb lluentons, art romànic català i James Bond. És que ho tenim tot. I Joan Pau.
És,
sí,
és meravellós. Sí, hauria d'haver vingut amb smoking. Doncs Daniel Craig per allà fent de les seves, que, sí, a Cardona. I encara més, un apunt més de Cardona. Si heu seguit la sèrie La Catedral del Mar, que està a Netflix, basada en el famós llibre Supervendes de l'Ildefonso Falcones, a més de Santa Maria del Mar, que és el centre de la història, d'aquesta mena de versió dels Pilars de la Terra a la catalana, doncs, a més, també hi surt l'interior de Sant Vicenç de Cardona, un altre cop, en aquest cas, en l'escena de la Inquisició, on jutgen a Arnau Estanyol per heretge en presència de la seva mare. Doncs aquell espai fastuós que veiem és també Sant Vicenç de Cardona.
Per tant, a tu no et sorprèn que Cardona hagi estat l'escenari, no?, de tantes pel·lícules, com estàs dient.
Per res, perquè trobem pocs escenaris en el nostre romànic amb aquesta espaiositat, tan diàfans i tan austers. També per, ho dèiem l'altre dia, no?, per circumstàncies històriques, a vegades s'han perdut decoracions, però aquí es reuneixen una sèrie d'elements, que és un edifici molt gran, que ha quedat molt auster i que queda doncs, realment molt bé per aquestes escenes èpiques de pel·lícula d'època.
Clar, jo m'imagino, Joan Pau, tu has imaginat, o sigui, la gent que està enmig del rodatge i que, clar, li toca doncs, rodar amb un escenari així, que no estàs per la pel·lícula gairebé, no?, que tens els ulls posats a totes les meravelles que tens al voltant.
Jo m'oblidaria del guió totalment, segons on em toqués
blanc,
rodar, no?
Et quedaries en blanc. Sí,
i especialment, doncs, pel·lícules d'aquestes de Hollywood, estem parlant dels anys 60, no sé, actors que no en tinc ni idea, però possiblement no havia han estat massa per Europa, etc. Jo crec que devien flipar parlant en plata, no?, veient el que teníem aquí.
T'ho diràs. I un altre gran personatge de Hollywood que va al·lucinar amb el romànic català va ser ella, Ava Gardner. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies. Ai, 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 something stupid. Ai, 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 les coses que passaven en aquella època.
Paraules majors, eh? Hem parlat d'Ava Gardner i sentim a Frank Sinatra i de seguida veurem per què. Doncs Ava Gardner és la que, si recordeu, tenia aquell sobrenom a Hollywood de l'animal més vell del món,
sí.
Amb B alta, eh? Era una de les actrius més velles de Hollywood. Doncs bé, la podem veure a Tossa de Mar, amb la muralla romanico-gòtica com a espectacular taló de fons, en una pel·lícula que es diu Pandora i l'holandès volador, de 1951. És allò, melodrama de Hollywood, pur i dur.
D'aquells que ens agradaven, per l'època.
Que ens agradaven, que te'l pots posar allò, sí. Si vols, intensitat, una tarda de diumenge, que la pots trobar a Filmin, també, que sembla que ens patrocini avui, amb Ava Gardner i James Mason. És un rodatge que va portar molta cua, i aquí ve el tomàquet, per la premsa del cor, perquè Ava Gardner aleshores era parella.
Estava en aquell moment...
amb el Frank Sinatra, que deixa l'anar, saps? Sembla, diuen les cròniques, que va tenir un afer amb el torero Mario Cabré, que feia de Latin Lover en aquesta pel·lícula rodada a Catalunya, a Tossa de Mar, amb escenaris medievals, fins al punt que el Sinatra es veu que va venir a Catalunya, aviam què estava passant aquí.
Què dius?
Sí, sí, i va irrompre en ple rodatge per assegurar-se...
que tot estava
que la seva xurri no li feia el salt, i va fer com a la seva pròpia cançó. Aleshores vaig dir, ho esguerro, doncs en aquest cas no saying something, sinó doing something stupid. Tot i que ho he buscat i van durar fins al 57, per tant, sembla que es devia subsanar aquesta situació.
Mira, jo no, o sigui, no tenia ni idea d'aquesta anècdota, eh? O sigui, Frank Sinatra va venir...
Va venir a Tossa...
A confirmar...
alertat. Això vol dir que algú es va xivar i li va dir...
Sí, va dir que aquí hi ha...
Compte que aquí hi ha un torero que està fent de les seves, vine cap aquí.
Vine cap aquí ràpid, perquè si no, Ava Gardner s'ha acabat.
Sí, senyora.
Déu-n'hi-do, increïble, Tossa de Mar. Romànic, un triangle amorós, Joan Pau, és que ens portes avui de tot. I atenció, perquè si no m'equivoco, en aquesta pel·li, Ava Gardner, això us quedareu... Jo això no m'ho esperava, és un gir de guió, eh?
Sí.
Si parlava en català, en aquesta pel·lícula.
Pel·lícula de 1951. És molt fort, això, eh? Si parlava en català. Sí, sí. Increïble, però cert, perquè estem parlant dels anys del franquisme, encara a l'època de plom. Doncs mira, el director de Pandora, Albert Lewin, va decidir que la pel·lícula comença amb uns diàlegs en català dels pescadors de Tossa, que de fet apareix en aquesta pel·lícula com el poble fictici de Puerto Esperanza. Què et sembla si els sentim?
El tenim?
Sí.
Ah, per favor, sí, sí,
va,
sí.
Volem escoltar-los, va.
Que creus que hi tenim aquí?
Una ballena?
Una manada de ballenes. Pere, vine a ajudar-nos, que hem pescat una ballena.
Ah, jovent, si jo tinguera la vostra edat.
Ja ho sabem, ja, que vas pescar una bota de vi i no pas peix.
Ahir vaig veure tant que vaig tancar la dona a l'eixida. I me'n vaig emportar-la.
No m'ho crec, això.
És fort, eh?
Però és molt fort.
Et confirmo que no m'ho he inventat, no ho acabo de gravar jo, no és una paròdia, no, així comença aquesta pel·lícula, Pandora i l'holandès volador, pel·lícula de Hollywood de 1951, mainstream absolut, americà.
Però, i Joan Pau, com és que van fer aquests diàlegs en català?
Doncs mira, una d'aquestes caramboles del destí de la història del cinema, el director, Albert Lewin, volia una llengua que sonés a mediterrània, a llatina, però a la vegada exòtica, i que no fos el castellà, perquè ja era molt reconeixible pel públic nord-americà, i ves per on? Van optar en ple franquisme per la llengua materna de la gent de Tossa, el que teníem allà més a mà, que era el català, amb aquest curiós diàleg de pescadors que creuen que han trobat una ballena. I així és com us podeu imaginar, doncs va portar moltíssima gent a Catalunya als cinemes, als anys 50, atrets per aquest cartell, no? El fet que era inaudit en aquella època sentir català al cinema.
Bueno, clar, i ara amb aquest català tan meravellós, no?, com estàvem escoltant.
Sí, sí, això el Virgili us haurà de dir quin dialecte exactament és, si és el de Tossa o no és el de Tossa, però...
Calla, que
li llancem el repte.
Divendres li posem.
Vinga, va.
Va, és que jo crec que... Bueno, potser m'equivoco, igual ens està escoltant, eh?
D'entrada ens dirà que això de ballena no es pot dir, no?
No es pot dir, no es pot dir. Mira, és que ja veuràs, enganxarà el tal i començarà a dir això està malament. Si m'ho permeteu, dirà...
Però és un català molt col·loquial i molt autèntic de l'època.
Mira, i fins a on vam arribar.
Almenys ens ho sembla.
Exacte. Va, una altra parella sonada del cinema, el Charlton Heston i ella, Sofia Loren.
We call such a man El Cid. From the blood and conflict of medieval Spain came the greatest hero of all time.
Carai, tu, quina solemnitat, com m'agraden aquestes pel·lícules. Què és això que sentim?
Em sento com si estigués en una sessió de cine de Setmana Santa,
no?
D'aquestes així.
Sí, és veritat.
Doncs ja va per aquí, perquè és el Cid Campeador, la mítica pel·lícula d'època sobre el personatge més famós de la literatura medieval espanyola, aquest cavaller de la Reconquesta, Rodrigo Díaz de Vivar, que segurament us sonarà haver-ho estudiat al col·le, potser els més granadets que ens estigueu escoltant, a qui interpretava l'estrella del moment, Charlton Heston, el senyor del rifle, que en Pau descansi, o no en Pau, juntament amb Sofia Loren, fent el paper de la seva estimada Jimena.
Clar. Ara, saps què estava pensant? Charlton Heston? No, a veure, és que ara que m'has dit Setmana Santa m'ha vingut al cap. És el prota, ja veuràs, ara diré, de Ben-Hur, sí, que ara m'ho deia la Vanessa.
Ben-Hur, els Deu Manaments.
No? Però és la Ben-Hur, dels Deu Manaments,
sí,
exacte.
Sí, sí, va fer molt cinema bíblic i peplum, que és com es diu el cinema aquest de romans de l'època, per tant, sí.
A tu t'agrada també?
L'estrella dels anys 50.
El peplum o no, t'agrada?
Alguns són molt pesats, eh? Aquests dels anys 50 tan llargots. Mira, jo celebro molt que es renovés el gènere al buah. No sé parlar amb Gladiator, amb el Ridley Scott.
Bueno, és veritat.
Perquè n'han vingut uns quants també una mica més interessants.
Això tens raó.
Però sí, sí.
Mira, ara que estaves parlant del Cid Campeador, o sigui, aquest mite de la Reconquesta espanyola, també confirmes que apareix envoltat del romànic català,
sí,
Joan
Pau?
Sí, sí,
el Cid Campeador, i per això estem parlant d'ell, doncs apareix envoltat del romànic català, i aquí ens hem de fixar en l'any. El 1961 és quan es va rodar aquesta pel·lícula, que la podeu trobar a Prime Video, que és un any clau per la difusió del romànic. Per què? Doncs perquè comença en aquell moment el que es diu la fase desarrollista de la dictadura franquista, aquesta tímida obertura econòmica, sobretot, i es va engegar una campanya per rehabilitar, per blanquejar una mica la imatge d'Espanya a l'estranger, després d'uns anys que havien estat marcats per l'aliança de Franco amb el feixisme, amb el nazisme. Això passava per molts fronts, però també per la cultura i pel cinema. I en el cas del romànic, doncs mira, es va inaugurar una gran exposició d'art romànic tant a Barcelona com a Santiago de Compostela, en aquests dos llocs, amb la idea de potenciar el patrimoni religiós. Gràcies a tot això és que podem veure en els decorats del Cid, en aquesta pel·lícula, pràcticament tots són recreacions de pintures romàniques catalanes, com per exemple el brodat de la Creació, que és un tresor que podeu trobar a la joia el tresor de la catedral de Girona.
Sí.
Quan Charlton Heston està lluitant espasa contra un altre noble, veiem aquest brodat. Veiem també el frontal dels arcàngels del Museu Nacional d'Art de Catalunya, o el baldaquí de Tost, o també el magnífic frontal d'Avià del Manac, quan el Cid, en aquest cas, visita Jimena a l'abadia on està refugiada amb els seus fills. Total, un recital absolut i una delícia de romànic català en el lloc, ja et dic, més inesperat possible, que és una pel·li yanqui i, a més, sobre un mite del nacionalisme espanyol. Vull dir que, Déu-n'hi-do.
També t'estava imaginant a tu mirant la pel·lícula, perquè, clar, no? O sigui, en comptes de mirar-lo a la Sofia Loren, no?, o al Charlton Heston, jo crec que mires més, no?, tot l'escenari de fons. Que
anava
no
repartint l'atenció entre Sofia Loren i les captures romàniques.
I les captures romàniques, està. Mira, i de Sofia Loren a una diva catalana del romànic, com és ella, Laia Marull.
En què t'ho fes? Que no t'ha construït catedral? No ha donat prou or per vestir els monestirs?
Home,
doncs per favor. Què me'l vols prendre? Per què ets tan injust?
Déu meu!
Quin drama, quin drama.
Quin tros de drama, no?
Ai.
Clar, és que no podem oblidar, Joan Pau, que les produccions catalanes ambientades a l'edat mitjana, on suposo que també hi deu haver aquest festival de romànic.
Moltíssim. Estàvem sentint, en aquest cas, Ermessenda, la sèrie de TV3 del 2010, sobre la poderosa comtessa a cavall dels segles 10 i 11, i us podeu entretenir, com he fet jo, a comptar totes les localitzacions, que aquí no les direm totes, romàniques, que té, algunes recreades digitalment, des del monestir de Cuixà fins al castell de Sant Andreu de Tona, però també pintures. Recordaràs aquell frontal de la Seu d'Urgell, que us vaig ensenyar que tenia de fons al mòbil, i també a la carpeta del guió, que és magnífic, que podeu trobar al Manac.
Clar,
vinga,
és que no ho sabia, perquè, mira, sort que hi ha la Vanessa aquí. Clar, és que això és la teva carpeta que has triat de... Un moment, de coses.
Sí, quan he de portar qualsevol paper, és aquesta.
M'ha agradat aquesta categoria. De
carpeta
coses.
De coses.
Que bo, jo pensava que era de l'estel del romànic, no?, de Ràdio Sol, però clar, òbviament, però són de coses. Fantàstic.
Sí.
És xulíssima.
És del frontal de la Seu d'Urgell, amb aquests apòstols posats piramidalment, amb aquestes, amb aquests nimbes de colors, que ens demostren això, aquest ús del color, que avui és gairebé modern, perquè és un ús basat en l'alternança, un color molt abstracte, no té res a veure ni amb la natura ni amb cap tipus de correspondència. I aquesta llibertat del romànic, doncs, ens encanta.
Ens encanta. No sé si vols dir més a algú de la Laia Marull.
Sí, la Laia Marull, doncs, la sentíem parlar d'aquesta manera tan dramàtica. Per què? Doncs perquè quan parla amb Déu, la comtessa Ermessenda, en aquesta sèrie de TV3, justament l'equip de producció va ser molt llest aquí, li va posar justament aquesta figura, el frontal de la Seu d'Urgell, el Crist que apareix enmig d'aquests apòstols, i és amb qui parla Ermessenda cada cop que té algun atzucac a la seva vida, perquè, francament, era una reina molt patidora,
sí, una mica,
i va tenir una vida dificileta, per no dir desesperant, amb la qual necessitava parlar amb Déu, de tant en tant.
Déu-n'hi-do, Joan Pau. Mira, de Laia Marull, parlem ara de la Majestas Domini i el Zapatà, que passa molt, molt, molta por.
En un claustre català.
Sí, mare sí. Meva. Posa una mica d'atenció, Paula, a veure.
Ai.
Per favor. Ai, Joan Pau.
Clar, és que l'art medieval els agrada molt a la gent que fa, doncs, això, fabrica imaginaris, sí, del terror, eh? I en aquest cas, doncs, parlem de Roma Santa. És una pel·lícula de Paco Plaza. Per exemple, era un dels directors de la saga Rec.
Sí.
I en aquest cas, doncs, mira, imagina't si passava por. Imagina't que un home llop t'està enamorat de tu. No és un bon pla de vida. Doncs això és el que li passava a l'Elsa Pataki a la pel·lícula Roma Santa, d'aquest director valencià, de Paco Plaza, una pel·lícula de terror de 2004, anterior a Rec, el 2007, sobre Manuel Blanco Roma Santa. Qui era aquest senyor? Que més val no haver-se'l trobat. Un, sí, psicòpata criminal espanyol del segle XIX i l'únic cas documentat, diuen, de licantropia clínica, si és que això té algun tipus de rigor avui en dia, cosa que jo dubto i ho deixo en mans dels experts, vaja, ser un home llop, que va arribar a cometre diversos crims en el segle XIX. També és considerat com la llegenda, l'origen de la llegenda de l'home del sac o el sac a Manteques, aquest Roma Santa. Doncs bé, el lloc on van a reunir-se els científics i els eclesiàstics que estan perseguint aquest home llop a la pel·lícula de Paco Plaza és ni més ni menys que el claustre de Sant Benet de Bages, que no sé si ja has estat, però és magnífic, antic monestir benedictí de Sant Fruitós, que avui, a més, està completament museïtzat, una visita molt i molt recomanable. És, de fet, un dels claustres més bonics del romànic català, sense superar el de l'Estany, que ja ens vam mullar i vam dir que era,
sí,
que era,
no?,
el millor, però està molt bé, pintat també en diverses ocasions, per cert, per Ramon Casas, perquè el pintor modernista hi estiuejava i tenia negocis allà, i també per altres modernistes com Santiago Rossinyol.
A veus... Jo t'haig de dir una cosa, Joan Pau.
Digue-me.
O sigui, tot això està molt bé.
Uh-huh.
Val? D'acord. O sigui, està molt bé tot el que ens has explicat, no? Però jo és que fa estona que m'estic fent a sobre.
Ai.
Tot. Perdoneu, per aquesta sinceritat.
Si has de marxar, continuo jo amb el programa.
Vols continuar?
No, que dic, si t'ho fas a sobre.
No, ja. Podem parlar ja de Joc de Trons?
Joc de Trons,
per
volies
favor.
Parlar? Home, clar que sí, clar que sí.
Va, sí, parlem una mica de Joc de Trons, home.
Doncs fas molt bé de voler parlar de Joc de Trons, que és un tema gens trillat, eh?
Res, eh?
Doncs mira, també és una mina de l'art medieval català, sí senyora. El famós rodatge del 2015 a Girona ens ensenyava un munt de localitzacions de la Girona gòtica i barroca, les famoses escenes a l'escalinata de la catedral, però també de la Girona romànica. Per exemple, podem veure Sant Pere de Galligans, avui és el Museu d'Arqueologia, aquest antic monestir benedictí, que és molt vistós, del centre de Girona, amb aquella campanar poligonal, apareix com la biblioteca de la ciutat d'Antiga, o també hi surten els anomenats banys àrabs, que tot i que tenen aquest nom, en realitat són romànics, en una escena de persecució.
És veritat. És veritat.
Ara t'ha vingut, eh?
M'ha vingut el fritx. Última parada ja, si et sembla, perquè mira, ens queda un minut per arribar al punt de 6:15 de la tarda. Última parada del nostre recorregut avui pel romànic de cinema, i ens vols tornar a parlar, perquè posa una mica més d'atenció, i parlarem d'un expert en crims, que és aquest.
Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
Ara, i tu
diràs, el Carles Porta qui pinta aquí, no?
Sí, amb el romànic català. Ara sí que m'has deixat.
Doncs mira, per cert, li hauríem de proposar que faci un spin-off de crims romànics, que faci alguna cosa així, perquè entre el Sant Tomàs Becket de Terrassa, aquest que el van decapitar, la resta de màrtirs i tortures que tenim, o sigui, tenim un repertori gore, el romànic, que dona per fer un crims romànic. Jo crec que tindria material més que suficient.
Crims romànics.
Crims romànics, eh? Carles, des d'aquí, si vols recollir el guant. Per què parlem de Carles Porta?
Per què?
Doncs perquè el 2017 va dirigir una docuficció sobre l'origen de Catalunya, que es diu Comtes, que podeu trobar a la plataforma en català La Xarxa Més, de manera gratuïta, una plataforma super recomanable que acaba de fer un any, per cert, amb guió del gran Albert Sánchez Pinyol, i on destaquen sobretot dos escenaris romànics ben curiosos, perquè és una cosa que pas habitual en la ficció, representen coses ben allunyades del que són. Allò que rodes en un lloc i en realitat estàs parlant d'un que no té res a veure. Doncs per una banda tenim els banys àrabs, que dèiem abans, de Girona, de nou com a Joc de Trons. En aquest cas s'utilitzen per recrear el califat de Còrdoba, perquè tenien aquest estil, doncs, arabitzant. En realitat no són àrabs, malgrat que l'estil pugui recordar aquests banys, doncs, andalusins o del nord d'Àfrica, sinó que són del romànic més tardà. I el segon escenari romànic que surt, que està també canviat, i és bastant sorprenent, és el claustre del monestir de Sant Cugat, de nou aquí al poder del Vallès, abans Terrassa, ara Sant Cugat, que en aquest cas s'utilitza per recrear el Vaticà de l'edat mitjana. O sigui, a comptes apareix Sant Cugat com si fos el Vaticà. Déu-n'hi-do, eh? Com sol passar, és una llicència de ficció, ja que estem parlant de Sant Pere del Vaticà de finals del segle X, que vés a saber com seria, doncs apareix recreat en un claustre del segle XIII, del romànic més tardà, el de Sant Cugat, on, per cert, en aquest claustre coneixem de manera excepcional el nom del seu escultor, Arnau Cadell, perquè ell mateix es va fer un selfie de pedra i es va representar en un dels capitells.
M'ha agradat això. O sigui, ell, clar, el selfie de pedra, no?, d'aquella època. Boníssim.
Totalment.
Clar, és que es parla de Terrassa. Mira qui ha aparegut.
Ai, mira!
Què tal?
Hem parlat una mica de Terrassa i t'has sentit al·ludida, no?
Sí, 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 sí. He baixat tan ràpid com he pogut, he trigat una mica.
Hem parlat dels crims romànics, d'aquell màrtir que apareix allà decapitat.
Què et sembla?
Allò tan bonic.
Ara he començat amb una decapitació, que ha acabat amb un selfie amb pedra, picat amb pedra. Està molt bé, està molt bé. Això de Terrassa encara no en tenim.
No.
Tot arribarà.
Però és curiós, perquè això dels autors, clar, a l'edat mitjana no era important qui firmava o qui feia les coses, sí. I quan algú doncs, ho remarcava, o tenia un ego molt gran, o realment era un artista molt, molt destacat. També en coneixem d'artistes dones, femenines, que és una singularitat del romànic, per exemple, en teixits. Hi ha teixits del romànic que estan fets per dones, o també llibres il·lustrats, com el Beatus de Girona, que ens procedeix de Tàbara, de Lleó, i és una obra magnífica de colors llampants que en aquest cas està signada per una dona que apareix amb les lletres EN. És un dels pocs casos en el que tenim una dona artista.
Parlant de teixits romànics, què? Bona samarreta que t'has marcat avui també,
agradat,
Sí, home, i tant.
Baixem-lo, no?
De fet, també baixava per felicitar-te.
Sí?
Està molt bé.
Està molt bé, doncs has de
fer una. Vols una personalitzada?
Pues clar, però una de totes les que ha dut, em sembla que n'has dut tres, perquè
a veure, el Son Goku,
tingut en tres ocasions.
El Cris amb l'altaveu i jo mateix aquí...
Tu vols una amb tu?
Una de cada. No, a mi no, una de cada.
Però és ell, eh? Vull dir, seria...
Sí, bueno, em faria molta il·lusió.
Clar, sí, home. Sí, aquí doncs parlarem amb la Laura Orri, seguiu-la a Instagram, aquesta artista doncs, que m'ha fet aquesta meravella, que la penso portar per tot arreu.
Preciosa.
Això sí que és un selfie.
Tu com saps tantes coses, Joan Pau i Narejos? És que clar...
Aquesta pregunta és l'única que no et sé respondre.
Veus? Però és una meravella. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I si el voleu seguir, si voleu, encara teniu ganes de més, el podeu seguir al Joan Pau i Narejos. El seu compte és de X, no? Tu com li dius, X o Twitter?
Jo dic Twitter, és que X, no sé, sona sí, X-Files.
T'haig de dir que m'estic acostumant, eh?
A dir X,
sí.
Compte de X.
Sí.
Però tuitejar, com ho dius, per exemple?
X-tejar. Sí, no sé.
I retuit, Rix.
Rix-ja.
A mi no em surt, ho sento. Jo dic Twitter.
Pues Twitter.
Elon, torna-ho a posar bé.
Va, fes-nos cas, home. Vinga, va, que així seguim...
Volem l'ocellet, Nantes.
Exacte, per favor. Romànic català, Joan Pau i Narejos, un plaer, com sempre. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Salut i romànic.